o augmentar també les pensions. El col·lectiu lamenta que la situació a l'illa és cada vegada més complicada, la qual cosa, diuen, expulsa els ciutadans.
Són les 12:04. Més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia Mallorca, amb Joan Ferrés.
Què tal, com esteu? Us donem la benvinguda a una nova edició del dia Mallorca, un espai per saber tot el que passa a la nostra illa. I en aquest divendres 30 de gener tindrem diverses propostes. Començarem parlant de la barriada de Palma, concretament de Pere Grau, de la tasca que realitza dia a dia la plataforma Flipau amb Pere Grau, per ajudar a la ciutadania a gestionar incidències a l'espai públic. També parlarem d'un canvi, de tendència, perquè ja no és tan habitual que els jubilats europeus venguin a Mallorca a passar els seus darrers anys de vida. Un preu elevat de l'habitatge, un preu elevat també de la cistella de la compra, estan generant aquest canvi de tendència. I a la radiografia mallorquina, que ens agrada practicar per veure com som els mallorquins i mallorquines, per veure també què fem, avui parlarem de música. Coneixerem un cor ben especial, conegut com Sa Corrala. I també, per acabar, farem un viatge que cada setmana ens agrada practicar a través de les llengües del món que aprenem amb Xavi Oliver. Avui aprendrem una mica sobre la llengua ucraïnesa. I tot plegat ho podem tirar endavant de la mà de Yolanda Ruiz, a la producció, i Rafa Andrés, al control tècnic. Per tant, ja podem arrencar aquesta nova edició del Dia Mallorca. Començam aquest El Dia Mallorca parlant de la barriada de Palma, Pere Grau, i de la tasca que realitza dia a dia la plataforma Flipau amb Pere Grau per ajudar la ciutadania a gestionar incidències a l'espai públic. Ho fan a través del que es coneix com l'antena de Pere Grau. I avui ho coneixem conversant amb Nael Falo, que es portaveu d'aquest col·lectiu, i ja el podem saludar. Nael, què tal, com estàs? Benvingut.
Oh, hola, bon dia, què tal?
Nael, gràcies per atendre'ns. Antena Pere Grau, per tal de canalitzar incidències, per ajudar a agilitzar tots aquests tràmits. Com surgeix aquesta idea? Quina funció vol fer aquest espai?
Bueno, nosotros nos dimos cuenta en junio del 2025 que Pere Grau era uno de los barrios, pese a ser el más grande y el más populoso de Palma, que menos incidencias había sobre el espacio público. ¿Por qué? Pues vimos claramente y analizamos la situación. Para haceros una idea, en Emalla, los contenedores de Emalla, gran parte de los contenedores, el número de incidencias que informa es un 900 que no existe. Y adicionalmente vimos que lo que son los canales web para poder meter incidencias, que es el del ayuntamiento, que se llama Demanda Municipal de Surveys, y el de Emalla, que es una web, pues era muy farragoso para la población. Con lo cual decidimos ayudar a la población mediante un WhatsApp, un número de WhatsApp donde nos mandaran la incidencia totalmente cumplimentada con una foto y una ubicación.
El que ja ha detectat, per tant, és a dir, no només per una barriada com Pere Grau, sinó per totes les barriades de Palma, que sembla que el procés per fer qualsevol alertar sobre qualsevol incidència de cara a l'Ajuntament no és fàcil, no?, pel que deus.
No és fàcil, absolutament no és fàcil. ¿Por qué? Porque si vas con el móvil tiene un problema que es el CAPTCHA. El CAPTCHA es una validación que te tiene que hacer el Ayuntamiento, que es súper farragosa, y si hables una incidencia de malla, para haceros una idea, te pide nombre, DNI, apellidos, la dirección que tiene un desplegable. A partir de ahí incorpora una foto, con lo cual desde un móvil a efectos prácticos es muy farragoso. Y no sé si lo que quieren es incentivar la participación o alejarla.
Dient que teniu un número de WhatsApp administrat per persones voluntàries de Flipar un Pere Grau per canalitzar aquestes incidències. A partir del que rebeu, vosaltres vos encarregueu de traslladar aquestes demandes i incorporar-les dins d'aquest procediment que té l'Ajuntament i Amalla?
Claro, nosotros tenemos dos tipos de incidencias, las que van al ayuntamiento. Las del ayuntamiento rellenamos lo que es el formulario, lo enviamos, ¿vale? Y hacemos un seguimiento exhaustivo de los avances. Para hacernos una idea, en el semestre, desde el 1 de julio al 31 de diciembre de 2025, hemos canalizado 1.653 incidencias, ¿vale? De las cuales, ¿vale? 299 eran de core, que eran las relativas pues a farolas, a señales, a carril bici, a problemas con el pavimento, pero estábamos muy orgullosos de 190 incidencias que hemos llevado sobre aceras rotas, baldosas, etcétera, y hemos hecho seguimiento. Este seguimiento, la verdad es que Core hay que felicitarle, porque lo que son los pequeños desperfectos, abriendo la incidencia, claro, ¿vale?, los corrigen muy, muy rápido. Entonces, ¿cuál es nuestro sistema? Pues nuestro sistema es el de recompensa. Recompensa significa que aquel ciudadano o ciudadana que nos abre una incidencia y que en lo que hace la ronda de voluntarios, un poco analizando cómo la evolución de las incidencias, felicitamos a la persona que ha abierto la incidencia por cuidar a Pere Grau. Y la verdad es que hemos creado fans, ¿no? En el tema de las incidencias. Y luego tenemos la parte negra, ¿no? La parte negra son Emalla, 858 incidencias, que se dice pronto, ¿vale? Todas o la gran parte relacionadas con contenedores y papeleras, ¿vale? Tengamos en cuenta que Pere Grau es la barriada más poblada de Palma, con 32.400 habitantes. Y el tema es que, pues obviamente, necesitamos más frecuencia de recogida, necesitamos más campañas de concienciación, necesitamos más vigilancia y necesitamos más sanciones. El hecho es que son 858, y pese a lo que las abrimos, ¿vale?, las abrimos con 858, nos damos cuenta que Maya no las responde. Sencillamente Maya, dentro de sus recorridos, va haciendo recorridos. Es una pena en Maya, porque el teléfono de asistencia de Maya, que ese sí que funciona, solo funciona de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Sin embargo, en festivos, sábados y domingos, que suelen ser momentos álgidos y puntos negros que tenemos identificados en Pere Grau, pues no funciona ese teléfono, con lo cual tienes que ir a la web. Ir a la web es un problema. Entonces, en Valla, la verdad es que es un lugar muy complicado para interactuar con la ciudadanía.
Deies que són, des de que s'activaven durant el segon semestre del 2025, que heu acumulat 1.653 incidències que han arribat en aquesta antena de Pere Grau, en aquest canal, per avisar sobre incidències. I vosaltres després vos encarregueu, com deu, de gestionar-les per Cort i per Emalla. Clar, això és, igualment, molta feina, i vosaltres entenc que sou voluntaris, no?
Bueno, nosotros somos voluntarios, pero amamos Pere Grau y queremos que tener el mejor barrio de Palma. Y eso nos obliga a poner muchas horas de trabajo, ¿vale? Muchas horas teniendo un WhatsApp abierto las 24 horas al día. Ya hemos tenido 170 personas que se han puesto en contacto con nosotros, ¿vale? Lo que pasa que, obviamente, cuando ven avances, ¿vale?, los convertimos en fans. Y a partir de ahí, pues nos contactan. Es un poco como un éxito. Es una iniciativa de éxito que creemos que debería copiar la administración. No deberíamos hacerlo nosotros y nosotras, sino que lo tendría que hacer la administración. Es una pena que solo sean cortapisas en poner la participación en el centro, y nosotros hemos hecho un sistema colaborativo, comunitario, absolutamente sin ánimo de lucro, ¿vale?, para mejorar Pere Grau.
Quines són les principals incidències? Ara ho comentaves, entenc que vores en mal estat, supos que també il·luminació, desperfectes, mobiliari, residus abandonats, però on va la cosa?
Sí, pues la clave está en Emalla, que son los contenedores que se acumulan de basura, ¿vale? Y adicionalmente las papeleras ahí hay ciudadanos, como es un barrio tan grande, porque son 68 hectáreas, hay puntos donde el contenedor está muy alejado. Obviamente no vamos a proteger nunca a la persona incívica, ¿vale? Pero también hay que entenderlo, ¿vale? Los contenedores tienen problemas en lo que son la accesibilidad. Una persona con movilidad reducida, una persona de la Gen Gran, ¿vale?, tiene problemas para abrir un contenedor. Entonces, nuestro objetivo único es evitar el efecto llamada. ¿Qué significa esto? Pues que cuando alguien ve un trasto delante de un contenedor, pese a que no se puede hacer, pues interpreta que se puede hacer, ¿vale? Entonces, cuando alguien ve una basura, una bolsa de basura fuera del contenedor, interpreta que el contenedor está lleno, y puede no estar lleno, con lo cual lo más cómodo es tirarlo. Con lo cual, nosotros lo que hemos trasladado, además ya en diferentes ocasiones y por escrito, es trabajar en los cuatro vectores de la limpieza, que es lo que se trabaja a nivel estatal, ¿vale? El primero es más población, más frecuencia de recogida. El segundo se basa en la concienciación. La concienciación en materia de limpieza es lo más barato que existe, ¿vale? Porque es concienciar en multidioma, ¿vale?, a la población y atendiendo un poco la realidad socioeconómica y sociodemográfica que tiene la barriada. El tercero, Emaya tiene vigilantes, porque los tiene, ¿vale? Y el cuarto son las sanciones. Y luego, obviamente, el acompañamiento de los medios de comunicación que hagáis a estas sanciones para demostrar que Pere Garau es un barrio cívico. Ahora bien, como somos 32.400 personas, pues con que haya un 5% de personas que son incívicas, pues tenemos un problema.
Uh-huh. Seguim conversant amb Nael Falo com a portador de la plataforma Flipau amb Pere Garau sobre aquesta antena de Pere Garau. També heu explicat que preocupa els furs en els vehicles, que heu detectat diversos trencaments de vidres de vehicles estacionats a la barriada amb un modus operandi que és similar. Per tant, també s'ha d'anar-te amb això, no?
Claro. ¿De qué sirve la antena? Pues nosotros tenemos una radiografía exacta del barrio en cada momento. Cuando observamos que en el plazo de 4 días tenemos 12 roturas de lunas en vehículos para entrar a robar, y había de dos tipos, ¿vale? Aquellos que utilizaban, no sabemos lo que es, pero otros que utilizaban una alcantarilla, cogían un registro, lo desmontaban y lo metían y rompían el cristal con él, ¿vale? Pues cuando vimos el modus operandi, que era ese, lo que hicimos fue, obviamente, llevarlo a los medios de comunicación y en todas las redes nuestras, de Flipan Pere Garau, Instagram y Facebook, pues hacer un llamamiento urgente a la población y especialmente a aquellos que tuvieran furgonetas, de que no dejaran nada dentro. No dejar herramientas, no dejar ropa y, sobre todo, que aunque suena muy triste, no dejar ni la baliza. O sea, la baliza V16, que ya sabéis que cuesta unos 25 o 30 euros, ¿vale?, pues es objeto de robo. Porque estamos hablando de personas muy, muy vulnerables las que hacen los robos, ¿vale?, y estamos súper preocupados con ese tema. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué sirve la antena? Pues la antena canaliza, pero además es capaz de hacer un pequeño big data, una base de datos, ¿vale?, para poner a disposición de la administración y de la ciudadanía aquellas cuestiones que están surgiendo y que hay que darles una atención urgente.
Uh-huh. Em sembla que també aquesta iniciativa que avui volen destacar també ha tingut cert reconeixement d'altres col·lectius de veïnat, no? Altres associacions de veïnat, sí, també vos estan demanant una mica perquè Pintura se sumarien, no?, a fer aquesta mateixa pràctica.
Claro, dos associacions de vecinos i una tercera, últimamente, esta setmana, se han puesto en contacto con nosotros para entender cuál es este proyecto, como qué es lo que hay detrás, qué carga de trabajo tiene, qué medios técnicos tiene para adoptarlo en su barriada, porque es un servicio hacia la ciudadanía absolutamente voluntario y además que da muy buenos resultados porque la gente, la verdad, por lo que nos dicen, están muy, muy contentos, ¿no? Y no solo eso, sino el reconocimiento del Ayuntamiento de Palma, aunque son un poco raro, pero el Ayuntamiento de Palma en la vía de la policía nos dio un reconocimiento que fue el primer reconocimiento cívico de Palma, ¿vale? Un poco para ver o para reconocer, nunca mejor dicho, ¿vale?, lo que es nuestro trabajo en aras de la convivencia, el civismo y sobre todo crear comunidad, que es nuestro objetivo, a trabajar el sentido de pertenencia a la barriada.
Uh-huh. Nael, com encarau aquest 2025? Projectes pendents dins aquesta barriada de Pere Garau, reptes, més que projectes, reptes que creu que ara siguin una prioritat per aquest barri?
Sí, bueno, ahora lo que estamos trabajando son rondas, hacemos rondas de pintadas vandálicas, por ejemplo, ¿vale?, para notificar a Cor. Ya dijo el alcalde que teníamos que colaborar, lo dijo en la fiesta de la Estarrat, en el 31 de diciembre, nosotros estamos trabajando. Ahora hacemos un foguero el 7 de febrero, que va a ser el primer foguero en Plaza Pere Garau, que se hace desde hace muchos años. Estamos trabajando con rutas esta tarde, ¿vale?, una ruta de comercios emblemáticos para poner en valor los comercios emblemáticos, etc. No paramos.
Clar que sí. I que no aturi la tasca que feis des de Flipar amb Pere Garau per tirar endavant aquesta, una barriada com aquesta, la més poblada de totes les barriades de Palma. N'hem parlat amb Nael Falo, com a portaveu de Flipau en Pere Grau. Nael, gràcies com sempre.
Gràcies, adéu, adéu.
Una breu pausa publicitària aquí al Dia Mallorca i tornarem a molt més. Fins ara.
IB3 Ràdio és Dial.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas. Cor, que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres a la 1 del migdia. El Dia Mallorca, amb Joan Ferrés.
Els mariners a la mar, els mariners a la mar, en es ventreu en avantatge, si no els basta soratge. Posen rems per navegar, posen rems per navegar, els mariners a la mar.
12 i 20 minuts, tornant de la pausa publicitària al Dia Mallorca, escoltant Xanguito. I ara vos volem parlar d'un canvi de tendència, perquè ja no és tan habitual que els jubilats europeus vinguin a Mallorca a passar els seus darrers anys de vida. I la raó segur que pot sonar a molts, perquè els preus, ho heu notat, ja no són els mateixos que anys enrere. Tenim un alt preu de l'habitatge, un alt preu de l'escenari, la compra i altres increments que canvien molt el panorama. Per això avui en volem parlar d'aquest canvi de tendència amb Pedro Berruezo, com a secretari general d'Unió de Jubilats i Pensionistes d'UGT, aquí a les Balears. Ja el podem saludar. Pedro, què tal? Com estàs? Benvingut.
Hola, bon dia.
Pedro, gràcies per atendre'ns. Clar, és un canvi de tendència que, ja d'entrada, com a titular, evidentment, els que vivim aquí a Mallorca i patim aquests preus, no ens sorprèn, no? Vull dir, no ha estat sorpresa tampoc per vosaltres.
No, perquè normalment tots veníem, perquè aquí el preu de l'habitatge era molt més econòmic, i pel preu que tenien allà doncs podien llogar la seva vivenda, i venien aquí i o llogaven una vivenda o se compraven una i tenien uns preus molt assequibles amb la seva pensió, i a més els preus de viure cada dia del menjar i de la beguda i de tot era molt més assequible que en el seu país. Però la tendència de la pujada de l'IPC, de la pujada de la qüestió de la vida a les nostres illes, doncs fa que aquesta diferència que ens feia que ara també poguéssim tindre aquí ja no és la mateixa. Ja el preu de la vivenda, comprar una vivenda a Mallorca, és prohibitiu fins i tot per ells. El preu de menjar i viure a Balears és molt més car que fa anys enrere i amb un diferencial molt alt fins i tot respecte als seus països. I aquesta avantatge que tenien competitiva perquè amb la seva pensió i amb la seva manera de viure podien vindre aquí, doncs ja no és la mateixa.
Pedro, conta'ns, quina era aquesta tendència, Ivan? De quins països solien venir i com... De quins països eren els principals visitants?
Doncs pues mira, principalment eren dels països de Grècia, França, Itàlia, que venien perquè veien que amb els seus països, el lloguer i el fred, sobretot a la part del nord, inclús a Alemanya, doncs a l'hivern ho passaven molt malament, i venien al nostre país perquè realment aquí tenim un clima i un avantatge doncs, molt, molt competitiva. A més, tenien que els serveis, el que és la sanitat, també la tenien força bona, li agradava, i tenien que aquests serveis li donaven una seguretat. També ara, en aquest aspecte, també hem davallat bastant, perquè abans podies anar-hi al metge d'un dia per l'altre, ja tens que esperar una o dues setmanes perquè el metge de capçalera te pugui veure.
Uh-huh. També ho explicàveu, basta en passejar, no?, una mica per comprovar això. Zones, ara amb el cap com Platja de Palma, o Calvià, o Caladó, ja no és el mateix paisatge de gent, no?
No, a més, abans era una cosa com familiar. Mallorca era l'illa de la tranquil·litat, l'illa de la calma, la gent s'ho passava bé, era tot molt... D'un dia per l'altre podia saber, els comerços de proximitat estaven funcionant força bé, la manera de menjar, tot. Aquest clima i aquesta diferenciació d'aquesta illa ja no és la mateixa que fa 20 anys. Ara això si sembla una urbe com Madrid, Barcelona, en el conjunt de tota la illa. La gent va més esverada, els serveis ja no són els mateixos, el respecte per la gent i el tema de la seguretat. Molts d'aquests temes que feien que la gent pogués vindre aquí amb unes ganes de viure amb una qualitat de vida molt millor que la que tenim ara, doncs s'ha perdut. I amb aquests preus, que no són gens competitius, sinó que són que fan espantar la gent i se'n va i torna als seus països, doncs evidentment el preu de l'habitatge és el que fa una diferència encara molt major.
Mm-hmm. Clar, parlant d'aquests països europeus, els quals també en les seves ciutats d'origen el cost de vida és elevat, però el que veiem és que quasi, jo no sé si ja poden dir que els estan superant, no? Perquè abans, fins i tot, quan parlàvem de països del nord d'Europa, altres ciutats també, sabíem, tenien aquesta idea, però ara ja els estan superant en aquest sentit?
Sí. És que abans venien i deien que el preu del menjar aquí era irrisori, el preu de la beguda aquí també, la cistella de la compra, per dir-ho d'alguna manera, i dels serveis bàsics, era competitiu, però de gran manera pels seus països. Ara venen aquí i diuen que això ja no és així, és que ara la cistella de la compra és molt més cara, fins i tot en alguns dels seus països, i que diuen que Balear és un lloc que no. Molts d'ells sí que venen a Espanya, però no a les Illes Balears. És a dir, hi ha altres indrets on els aspectes són més econòmics i està molt millor. Però Balears és un lloc ara que podem dir que per un turisme o per un jubilat d'alt preu adquisitiu. És a dir, que no s'ho poden permetre a aquesta gent jubilada que venia abans perquè tenia una pensió mitjana i volíem viure amb una qualitat de vida, sobretot a l'hivern, molt millor. I venien 6 mesos aquí, 6 mesos al seu país, després venien una setmana, 2 setmanes al dia també a l'estiu, però passaven tot l'hivern aquí perquè era molt més apetecible i perquè veien el sol i era el que miraven en el seu país.
Mm-hmm. Ara em ven al cap també altres indrets d'Espanya on sí que també ha hagut aquesta tendència, no? Llocs habituals de visita de jubilats i en els quals també s'estableixen. Per exemple, la Costa del Sol, a la Costa Blanca, al nord d'Espanya, en aquest lloc sí que se manté aquesta tendència? Vull dir, sí que... O també està canviant?
També està canviant. El que passa que potser es nota menys perquè el fet de la insularitat aquí fa que molta gent, si ve aquí, només es pot moure pel seu rodal. En canvi, si se'n va a Màlaga, doncs, cada vegada pots allunyar-te una miqueta més del que seria la ciutat o si te'n vas a altres indrets. I el preu de l'habitatge, aunque és car, hi ha unes possibilitats a l'entorn més barates. Aquí, si tu te'n vas a 50 quilòmetres de Palma o a qualsevol de les nostres illes, els preus és que són devastadors. És impossible trobar un preu assequible d'una vivenda. Sí. Estem parlant que ja les preus són 350.000 euros, 400.000 euros, i si vols un lloguer, més de 1.500 euros. Això no t'ho pot fer.
Pedro, hem de tancar aquí la connexió, em sap greu, perquè per mi ets una zona on hi ha molt de vent i no pot mantenir bé la connexió, però ens quedem amb aquesta aproximació que hem pogut tenir amb Pedro Berruezo com a secretari general d'Unió de Jubilats i Pensionistes d'UGT aquí a les Balears. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per quan necessiteu qualsevol.
Quan la mà fa aquelles ones, quan la mà fa aquelles ones, en aquell instant et podiu, garganta un llit teniu. Que es va per geure i persones, que es va per geure i persones, quan la mà fa aquelles ones.
a les 12:29 minuts seguim amb molt més continguts aquell dia a Mallorca i hi ha una cosa que practicam cada dia i es diu radiografia mallorquina.
Radiografia mallorquina amb Joan Farrés.
I la radiografia mallorquina d'avui també ens serveix per saber la música que feim a Mallorca. I per això ens agrada descobrir noves propostes que combinen molta gent que canta, molt d'instruments i molt bones vibracions. I el que escoltau és una de les recents actuacions de Sa Corrala, una coral autogestionada de joves que reuneixen cada dilluns per cantar i fer música juntes, sempre des d'una vessant reivindicativa i de cohesió social. Volem saber una mica més d'aquesta proposta i ho farem conversant amb una de les persones que en forma part. Ella és Aina Sánchez i ja la podem saludar. Aina, què tal? Com estàs? Benvinguda.
Hola, com va? Moltes gràcies.
Aina, encantat que puguis connectar amb nosaltres i compta'm, ja he fet una primera descripció general, però tu què et de dins, què és això de Sa Corrala?
Bé, doncs pues, Corrala és una coral que va sorgir fa uns 2 anys, arrel de l'idea d'un parell de persones, eren 4 o 5, que ballaven juntes ball de bot i vàrem dir, també mos feia ganes cantar, però no trobàvem com a l'espai on mos sentíssim a gust, perquè és vera que totes les corals pues, són un poquet més com a sèries, més estrictes, amb un tipus de cançons com un poc més líriques, i nosaltres cercàvem algun poc més distès, més actual, i pues, varen decidir formar nosaltres la nostra coral, i bueno, a partir d'allà ha anat creixent fins a dia d'avui, que som 35 cantaires.
Clar, 35 cantaires, jo no sé si és habitual aquest nombre tan gran, és veritat que corals n'hi ha de tot tipus, però bona senyal, no? O sigui, molta gent ha volgut participar.
Sí, no, realment ha tingut molt bona acollida, estan molt contentes i la veritat és que cada vegada s'hi vol apuntar més gent.
Uh-huh. Quin punt en comú teniu tots aquests 35 cantaires? Entenc que vos agrada la música, però com que pel que dius que veiem que és una coral que va més enllà, què creus que vos unes també d'aquesta coral?
Bé, la veritat és que l'edat crec que també és un factor important, perquè uh-huh. tots som persones joves, i crec que això també dona una energia molt nostra que sabem transmetre pues, en els concerts, en les cançons que cantam, i també la part reivindicativa. És vera que la corral no és simplement una coral on vas a fer l'assaig, obris la partitura, cantes el teu, tanques la partitura i te'n vas, sinó que va més enllà en quant a implicació social, perquè és vera que són cançons reivindicatives i els actes en els que cantam procuram sempre que tinguin un missatge social i crec que totes les persones que formen part de la coral pues, mos agrada això i és el que cercam.
Uh-huh. Parlant d'aquestes cançons, quines són les que interpretau? Són cançons amb un idioma concret? Combinau diversos idiomes? I quins missatges també desprenen aquestes cançons?
Són cançons molt variades. Perquè jo no te sabria dir que tenim un tipus concret de música o de repertori, perquè és veritat que si a un concert cantam 10 o 12 cançons, les 10 o 12 tenen idioma, bueno, som d'un idioma diferent, perquè cercam molt pues, cantar cançons d'arreu del món, de diferents cultures musicals, i així també pues, enriquir-nos d'aquestes cultures diferents. I nosaltres també tenim la sort que el nostre director, que és en Joan Pérez Villegas, és músic i en sap molt, i és vera que no només ens ensenya les cançons, vull dir que simplement aprenguem la partitura, les cantem i ja està, sinó que va més enllà i sempre mos explica a rerefons de les cançons, perquè tenen aquest ritme, aquesta harmonia, i pues, mos ensenya, per exemple, aquesta cançó d'aquest país pues, té aquesta harmonia perquè aquesta cultura i tal, igual. Jo la veritat és que no en sé, per tant no te puc explicar, donar un exemple, però el director mos explica sempre i d'aquesta manera pues, mos enriquim molt. I bueno, això són cançons molt variades d'arreu del món.
M'he fixat que en algun vídeo és que, és a dir, sou 35 cantaires, però també hi ha diverses combinacions d'instruments. He vist algun clip violins, també, no sé si són dels mateixos cantaires, que també s'hi sumen, també alguns instruments de percussió, per tant, també entenc que amb els instruments hi participau.
Sí, això sí que és algo superxulo, perquè tothom que està a la coral, a més de cantar, pot aportar de la manera que, pues, que també en savi. I si una persona sap tocar un instrument, pues, tenim com un llistat on cada un hem posat pues, les habilitats també que podem aportar. I a vegades quan fem cançons pues, que sí que hi diuen instruments, pues, deim, vinga, qui sap tocar instruments i qui li faria ganes? I pues, tothom que li fa ganes pues, està benvingut a treure el seu instrument i tocar. I és veritat que hi ha bastant de músics, de la coral, i això fa pues, que tinguem bastanta varietat de possibilitats en quant a instrument. Però també passa amb altres habilitats. Per exemple, si una persona sap ballar, pues, també està obert. Mentre cantam, pues, si una persona vol fer una coreografia, pues, superbé. O si algú és tècnic de llums i vol fer un muntatge de llums o un concert, pues, també superbé. O si algú sap fer fotografia i vol fer fotos durant el concert. Vull dir que me refereix que tothom aporta amb les habilitats que sap o que té.
Uh-huh. És necessària experiència, per exemple, en el món de les corals, o no? També teniu persones que han vengut per aquesta afició purament i que igualment poden empastar bé aquí dins.
Sí. Realment som una coral oberta a tothom que hi vulgui entrar i no hi ha cap requisit ni d'haver cantat abans d'una coral, ni de saber llegir partitures, ni de tocar cap instrument, ni res. Uh-huh. Però tothom hi està benvingut.
De cara a enguany, algunes actuacions que ja puguem avisar als oients, encara no ha res segur, quines previsions teniu?
Bé, pues, la veritat és que demà mateix tenim un concert. Sí, em fa molta il·lusió també poder-lo anunciar i promocionar. Cantam demà a les 7:30 de Sobre Baixa, a la Refinadora, en el Pont d'Inca, a un acte que organitzen diferents col·lectius de Mallorca per Palestina, i és un concert benèfic on s'ha de fer una donació de 5 euros i tot va íntegrament a projectes humanitaris a Gaza. Uh-huh. I vos animam a tots i a totes a venir.
Per tant, ja és una confirmació del que des. Aquí en aquesta coral, a part de cantar, també cercar unir-vos a missatges reivindicatius, no? Serà una tendència que crec que observarem.
Sí, la veritat és que sí. Sempre que podem, o sempre que mos criden, perquè a vegades també són exactes els que mos avisen d'anar a cantar, pues intentam fer aquest tipus de concerts. També hem cantat a concerts, per exemple, pel 8M, amb cançons i lletres feministes. Després també vàrem participar a la pujada en el Puig de Pollença, que fan cada 8M. També hem cantat a festivals com ara Sororitat, que és un festival on només hi canten dones, i en aquest cas, per exemple, hi varen participar només les dones de la coral, i sí que és vera que sempre que podem, pues, intentem cantar actes de caire social.
Uh-huh. Aina, tu què t'ha portat formar part de la corala?
Pues la veritat és que per jo és una experiència molt xula i és molt enriquidora en el sentit, bueno, el que ja t'he comentat, de poder cantar espais que pentura amb altres corals no t'hi trobaries. I també, a part, la part social. Vull dir que el ser tots persones joves, i la veritat és que tothom està molt motivat, pues, també és un espai social. Vull dir, de fet, nosaltres començam els assajos a les 8, però sempre fem quedar de les 7:30 pues, per xerrar una estona, per fer una cervesa o un cafè, i per estar una estona plegats, i també se fan molt de plans paral·lels a la coral. Per tant, pues, també m'ha portat pues, això, conèixer molta gent i tenir un espai més de socialització alternatiu.
Uh-huh. Encara hi ha temps? Està obert a noves incorporacions?
Sí. Bé, nosaltres tenim sempre un enllaç, que és un formulari de Google, que el tenim enllaçat en el nostre Instagram, que bueno, és @sacorrala, i allà trobaran l'enllaç per poder-s'hi apuntar, i és com una llista d'espera. Uh-huh. I de tant en quant, quan necessitem cantaires o quan volem obrir per qualsevol projecte així més ampli, pues, agafam d'allà la gent que ha contestat el qüestionari, anem avisant a tothom pues, perquè pugui entrar.
On assetjau?
Assetjam a La Fonera, que és un ateneu popular de carrer Manacor, que bueno, estan molt agraïdes perquè mos cedeixen l'espai cada dilluns i mos va molt, molt bé.
Uh-huh. I d'Aina Sánchez, com una de les moltes veus que conformen aquesta corala, gràcies per convidar-nos a conèixer això, una coral que ha arrencat amb força i que segur que la sentirem. Fem aquesta recomanació. Demà, corregeix-me si m'equivoc, 7:30 a la refinadora del Pont d'Inca. Vos unireu amb aquest concert de la iniciativa de Mallorca per Palestina, és així?
Exactament. I després, per febrer, també tindrem un altre concert que vos anunciarem més endavant. I també vos hi esperam.
Haurem d'estar pendents a xarxes socials, eh? Barra baixa, Socorrala, a Instagram.
Exactament.
I d'Aina,
moltes gràcies.
Aina, moltíssimes gràcies i enhorabona per aquesta iniciativa.
Moltes gràcies.
Una breu pausa publicitària aquí al dia i haurem de viatjar una mica de la mà de les llengües de Xavi Oliver.
IB3 Ràdio és història.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El dia Mallorca, amb Joan Ferrés.
I aquesta sintonia ja mos ha de sonar perquè hem de celebrar que torna a fer-nos viatjar una mica el gran Xavi Oliver. Xavi, benvingut.
Com Joan Ferrés, com estàs?
Bé, la veritat és que content perquè jo encara feia temps que no havia viatjat amb tu a través d'aquestes llengües del món. Anem a situar en aquesta gent que ara mateix t'escolti per primera vegada. I enganxi ara el dia Mallorca. Què són aquestes llengües del món?
Bueno, llengües del món, un món de paraules. Mem, el que fem nosaltres és que cada setmana, els dijous o els divendres, viatjam a un territori a través de la seva llengua. Què passa? Clar, coneixem totes les curiositats. Per exemple, imagina que mos anem a un territori en què fa molta calor. I davant, per exemple, com el llenguatge du implícit dites paraules, expressions relacionades amb el fet de ser calós. I com, és un exemple, com una variable d'un lloc concret dona lloc a tot un món de paraules. I això és pràcticament el que fem. I hem viatjat per tot el món, bueno, tots els continents. Hem viatjat
a tribus... Ja toca tots els continents, sí.
Inhòspites. Àsia, que queda encara una mica pendent, però bueno, hem viatjat per pràcticament tot el món. Ja per mi n'hem fet una dotzena de viatges.
I hem pegat a milers i milers i milers de quilòmetres, com dèiem, a altres continents. Per tant, avui, a lluny, però no tant, comparat amb els altres viatges, perquè cap a on anem avui?
Bueno, avui viatjam cap a l'est d'Europa, a un país que fa temps que ocupa titulars informatius. Però avui no parlarem només de guerra, de mapes o de diplomàcia, perquè avui xerrarem d'una altra cosa. Avui parlam, com dèiem, de la llengua ucraïnesa. Perquè Ucraïna, parlar no només és comunicar-se. En el context actual, la llengua també pot ser identitat, pot ser memòria, i per a molta gent, una decisió, ara ho explicarem, conscient. Bueno, partim dient que l'ucraïnès és una llengua eslava, de la mateixa família que el rus o el polonès. però amb una estructura, pronunciació i vocabulari que són propis. És la llengua oficial d'Ucraïna i és parlada entre 30 i 40 milions de persones, principalment dins el país i també a la diàspora, especialment a Europa, Canadà i Amèrica del Nord. Tot i això, la realitat lingüística d'Ucraïna ha estat sempre molt complexa. Durant segles, l'ucraïnès va conviure amb el rus en una situació desigual. El rus era la llengua del poder, vos ho podeu imaginar, de l'administració, la universitat, de les grans ciutats, i l'ucraïnès, clar, quedava més vinculada a l'àmbit familiar, rural o cultural. I això no era una elecció lliure, sinó que era el resultat de polítiques lingüístiques que favorien una llengua per damunt de l'altra. Durant l'imperi rus i més tard durant l'època soviètica, l'ús públic de l'ucraïnès va ser limitat en molts moments. Hi va haver prohibicions, restriccions i una pressió constant perquè el rus fos la llengua principal de promoció social. I clar, això va generar una situació molt comuna. Moltes famílies parlaven ucraïnès amb els padrins, però educaven els fills en rus, pensant que en el futur, a la feina, a les oportunitats, que això de qualque manera els beneficiaria. Això m'ho recorda molt, que se pot traslladar a molts altres territoris, a moments històrics concrets.
Així és, són aquesta idea, no?, que passa molt de llengües amb intenció de ser reconegudes, però mai desaparegudes, i que resisteixen d'alguna manera, no?
Exactament, i això el que va fer va ser crear una societat àmpliament bilingüe, la qual la llengua no sempre coincidia amb la identitat.
En aquest sentit, també, imaginant que, clar, amb el context de guerra actual que ens dona, com des del principi, titulars i titulars, també s'haurà generat un canvi de lingüístic conscient, no?
Sens dubte, clar, ha canviat tota la percepció. La percepció cap a la llengua en el context de guerra actual ha generat, com des, un canvi lingüístic conscient. Amb els esdeveniments dels darrers anys, i especialment des del 2014 i el 2022, hi ha hagut un canvi lingüístic visible. Moltes persones, que abans parlaven rus de manera habitual, varen decidir, per voluntat, començar a usar més l'ucraïnès en el dia a dia. I és important dir-ho clarament, això, perquè això no passa tot arreu, ni tothom ho viu igual. A Ucraïna continua havent-hi diversitat lingüística i parlar rus no implica cap posició política concreta. Però sí que és cert que, per a molta gent, parlar ucraïnès s'ha convertit en una manera de reafirmar la identitat i el vincle que tenen amb el país. No és un canvi imposat, és sovint, com dèiem, una decisió personal. I, bueno, xerrant de la llengua, xerrant del futur, avui conviuen diverses realitats. Persones que han parlat ucraïnès tota la vida, persones que l'aprenen de grans i persones que continuen vivint amb naturalitat en aquestes dues llengües. Clar, és un fenomen especialment significatiu i és el de moltes famílies que han decidit parlar ucraïnès als fills i fins i tot si els pares varen créixer parlant rus. No com a rebuig, sinó, com ells diuen o manifesten, com a una aposta pel futur. I clar, la llengua aquí no és només comunicació, sinó que és, i això és molt important, transmissió.
Per tant, en aquest context històric tan important, com sonaria, com sonarà, que escoltarem d'ucraïnès avui?
Molt bé, l'ucraïnès és una llengua amb una sonoritat suau i melòdica. L'han sentit, rarament, en els darrers anys l'han sentit molt. Volodymyr Zelensky, per exemple, l'han sentit més d'una vegada parlar rus a informatius, a ràdios, i bueno, han de dir que té una tradició molt rica de cançons populars, de poesia i literatura oral. I, de fet, molts ucraïnesos diuen que la seva llengua sona com a cantada. Jo no ho sé, Joan, què en penses tu?
No m'escolta.
Això no m'acaba de convèncer, això, però bueno, ho sentim.
Ми не знаємо, куди зараз іти. Нас тимчасово приютили. Ну, в тих умовах, які ми жили, там неможливо проживати. Ви розумієте? Там немає ні цивілізації. Це будівлю, яку нам предоставили, там видно, що пофарбований грибок, там дихати нема.
Què trobam?
Ja troc que no.
No, però estem... Hi ha molta distància i, per ventura... Els catalans diuen que el mallorquí també a vegades és molt cantat. I jo tampoc estic d'acord.
Ah, no?
Per tant, jo no li veig... tanta poesia en el mallorquí, però bé, és un altre tema. Ho dic per no tirar trastos només a
no,
fora,
evidentment.
Sinó que...
Però no és res dolent que no soni cantada.
No,
però...
no passa res. No passa...
És curiós, perquè ho diuen, però jo, francament, te diré, i també és
per ara
alemany.
No mos han tret.
Tampoc. De dir que l'alemany sembla un idioma que ha cantat, melòdic...
Mira,
ja, francament...
ràpidament, Francesc, si diguem dos idiomes que sí que te sonin a cantats.
Això és català. És català, me sona cantat. Italià, també...
Italià i francès, per exemple.
Francès.
Van destacadíssim, van per damunt de la resta. Ho xerro des de la ignorància que me fa no conèixer els 100 i pico idiomes que se xerren al món. Però el manco, si hem de ser etnocentristes, de nivell d'Europa...
Bé, bueno, és castellà rioplatense, d'allà de...
També, bé, si m'ho cap allà, sí. Però aquí a Europa, crec que italià i francès, i amb el català darrere, però en cada distància, català i castellà per darrere, mos guanyen a nivell de... aquesta sonoritat de cant.
Exactament. Bona, paraules. Vinga. En sac alguna...
Mira, he vist una primera que jo deia en txec i que veig que és el mateix, perquè jo en txec, jo poques paraules que sabia quan vaig viure a Praga, quan anava a comprar, deia Dobriden.
Dobriden.
I ara veig que també un ucraïnès és bon dia, no?
És que has viatjat tu.
M'he cercat sa vida,
Exacte, Dobriden, bon dia, Diakiu, gràcies.
Diakiu Gem. També era gràcies a un txec, i ara veig que DIAQ és gràcies, mira, jo... sabia una mica ucraïnès.
Exacte. Després, Butlaska, per favor, Rindamova, és llengua materna, i després la paraula estelada d'avui és Volia, que és llibertat, però també vol dir voluntat profunda. I això és un poc de diccionari basiquíssim per aquesta secció d'avui. Però, bueno, aquesta darrera paraula, com dèiem, és especialment significativa perquè Volia no és només un concepte polític, que també, sinó una idea molt arrelada a la cultura ucraïnesa. Conta una antiga llegenda ucraïnesa que fa molts i molts d'anys, en un petit poble envoltat de boscos i rius, hi havia una jove coneguda per la seva bondat i el seu coratge. Era una d'aquelles persones que sempre hi eren quan qualcú ho necessitava. Ajudava la gent gran, cuidava els infants i no dubtava mai a posar-se en perill pels altres. Un dia, el poble va ser atacat per un grup d'enemics que avançaven sense pietat. La gent fugia espantada, sense saber cap a on anar. La jove, veient que no hi havia temps, va decidir actuar. Coneixia bé el territori, els camins amagats, els aiguamolls, els llocs on la terra engana. Va sortir l'encontre dels atacants i els va fer creure que els guiaria fins al poble, però en realitat els conduïa cap a un pantà profund. Quan els enemics es van adonar de l'engany, ja era massa tard i la jove va caure, però el poble... es va salvar. Dies després, la gent va tornar al lloc on havia passat tot, allà on la jove havia perdut la vida. I allà se'n van adonar d'una cosa que els va cridar especialment l'atenció. I és que la terra havia canviat. Hi havia crescut una mata nova, plena de baies vermelles intensíssimes, que brillaven fins i tot amb el fred. I ningú no l'havia sembrada. I ningú no l'havia vist créixer. El poble el va anomenar Kalina, la Viburna. Les baies eren vermelles com la sang i la mata resistia l'hivern, el vent i el pas del temps. I la gent va entendre que aquella mata no era només una planta, sinó que era un record viu. I des d'aleshores, aquesta mata s'ha convertit en un símbol profund d'Ucraïna. La vida que reneix després de la destrucció, la memòria dels qui s'han sacrificat i la força d'un poble... que no desapareix. És a dir, Kalina, aquest concepte, el tenen molt present avui dia, també els ucraïnesos.
Que no Kalinka. Jo primer he pensat és Kalinka, que és un licor molt típic de tota la zona eslava, de Rússia, d'Ucraïna, d'Hongria, ara quan m'has dit, però Kalina no ho coneixia. Entenc que de quina és tota aquella tradició, fins i tot doncs, i de cançons d'homenatge i de record, no?, d'aquell gran moment.
Exactament, i encara viu, eh? De fet, molts ucraïnesos diuen que mentre la Kalina continuï florint, mentre qualcú recordi la seva història, el poble continuarà dret dempeus perquè arrels diuen que encara que les vulguin arrabassar, sempre tornen a brotar.
Mira, això crec que al final podem fer un símil amb moltes llengües i moltes societats, amb moltes cultures. Seria el nostre pi de Formentor, per ventura, o l'estaca de Lluís Llach pels catalans, no? És a dir, que resistiran i que aquella cançó viu segur que tomba. Bé, no, perdona, l'estaca sí que la volen tombar. L'estaca sí que és diferent, però El Pío Formentor, podríem dir que és la nostra Calina, per dir-ho d'alguna manera, on miram per recordar aquella tradició i per simular allò que volen mantenir.
Exactament. Sí, amb el relam, i clar, són símbols que són naturals i esdevenen de qualque punt un punt de on mos podem aferrar. Però bueno, Joan... Ucraïna té, donem un parell de dades ja per acabar, té una població estimada d'entre 36 i 38 milions de persones, clar, una xifra inferior a la d'abans de la guerra. Abans del 2022 el país superava 41 milions d'habitants, però clar, el conflicte ha provocat un descens demogràfic molt important. Des de l'inici de la invasió russa, milions de persones han hagut de fugir del país. Es calcula que més de 5 milions d'ucraïnesos viuen actualment com a refugiats a altres països europeus, sobretot Polònia, Alemanya i la República Txeca. Ucraïna és un país amb una població envellida i amb una de les taxes de natalitat més baixes d'Europa. Una tendència que ja venia d'abans de la guerra i que el conflicte, com comprendreu, ha accentuat. I pel que fa a la distribució territorial, la major part de la població viu a zones urbanes, a grans ciutats com Kiev, Kharkiv, Dnipro o Lviv. I el món rural, clar, també hem d'entendre que ha perdut habitants de manera constant aquestes darreres dècades. En poques paraules, Ucraïna afronta avui un repte demogràfic enorme. Per una banda, la pèrdua de població, exili massiu, envelliment i també la necessitat de reconstruir un país també en termes humans, però també econòmics. I tot això, tornant al tema que ens ocupa, amb una comunitat lingüística de gairebé 40 milions de parlants.
I una cançó ucraïnesa, per acabar-ho de rematar?
Poden tenir, per exemple, la Paradís...
El nostre Rafa m'ho té una preparada, ja.
Ah, sí, ja, bé.
Mira com sona.
Bé. Bueno, Joan, si te sembla bé, ara tornarem a l'estudi d'Ivetres Ràdio. Amb aquest copilot que m'ha acompanyat avui, hem viatjat a l'Ucraïna. És una llengua que durant molt de temps a viure a l'ombra i que avui ocupa un lloc central a la vida del país. Em dic que la llengua pot ser memòria, refugi, però també un projecte de futur. I hem entès una cosa important. Una llengua no crea un conflicte, però pot ajudar un poble a explicar-se i també de qualque manera, tot i que sigui l'exili, continuar existint. Perquè parlar de vegades, i com hem sabut i hem après en aquesta secció, parlar és també una manera de resistir.
Així és, i vam aprendre com podíem ajudar en aquesta resistència ucraïnesa en els primers mesos de l'atac rus, perquè vàrem fer un canvi a la manera d'anomenar les ciutats ucraïneses que ens van ensenyar els mateixos ucraïnesos, i que tu has practicat molt bé, perquè abans de la guerra, nosaltres, ciutats ucraïneses, es deien Kiev, Kharkov o Odessa. I ara, en canvi, li deien Kiev i Kharkiv, perquè els ucraïnesos ens van dir... ja que també mos enveixen, el que no ens poden enviar és la nostra llengua. I el que deien nosaltres era de l'ascendència russa, com es deien en llengua russa, i vam aprendre, ara ja les deim, en com es diu, la llengua ucraïnesa. Per tant, la llengua té aquest poder, i avui en Xavi també ho ha practicat. Xavi,
Joan, bon pilot.
Sí,
jo sempre dic que en Jaume, que és el meu pilot, ell me diu, no, jo som el copilot de la teva secció.
M'ha sent més copilot, també, com en Jaume. Però sí, crec que en Jaume pot quedar tranquil, perquè han viatjat, però han tornat. Som aquí a l'estudi, no m'han anat. I el dia seguirà. M'han anat amb més música ucraïnesa. I Xavi, com sempre, moltíssimes gràcies. Mos veiem aquest dilluns. Tu també descanses aquest cap de setmana, vull pensar.
Sí, fer bonda, descansar...
Propostes de viatge de la setmana que ve?
Tal vegada peguen per Àsia. Però jo intento també cercar, per exemple, la setmana passada, o fa dues setmanes, feren Groenlàndia. Perquè, clar, també hi ha criteris de noticiabilitat, és a dir, en funció de ser important, si a vegades suscita cert interès, i també ho posam en el centre d'aquesta secció. Però, bueno... com avui per avui, ja de qualque manera han fet aquells territoris que són notici, sempre n'hi ha, més o manco. Però tal vegada ja mos permetrem el luxe d'anar una mica més enfora. Hi ha una tribu de la Xina que m'ha cridat molt l'atenció i que té tant llegendes com dites o expressions que són molt i molt interessants.
Ja ho veus, ja tenim plat preparat per la propera setmana. Xavi Oliver, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Joan.
Els oients del Dia Mallorca, acabam. Ja en aquesta hora arriben els companys del butlletí informatiu, també dels esports, esperant que passeu un bon cap de setmana. Agafarem una mica de descans per arribar dilluns amb totes les forces, amb més contingut, amb més actualitat, des del dia a partir de les 9 i aquí el Dia de Mallorca a partir de les 12 ja en Jaume Noguera, que tornarà de les seves merescudes vacances. Bon cap de setmana a tothom i tornem dilluns.